Encetem una nova edició del programa de cine a Roda de Barà Ràdio i que podeu escoltar en diferents emissores de la xarxa. Benvingut, Antonio, com va?
Bé, de cine.
De cine, va, de cine, això està molt bé. I de cine, doncs, precisament en tenim ganes de parlar.
Doncs vinga, avui vull fer 5 recomanacions de pel·lícules que podrem encara veure a les sales. Són pel·lícules ja estrenades, que es van estrenar o abans o durant la Setmana Santa, però que encara podem recuperar a les sales i que valen la pena.
Perfecte. Doncs t'escoltem.
Mira, en primer lloc vull començar recomanant L'imperi de la llum, una pel·lícula del Regne Unit del Sam Mendes, pel·lícula del 2022, que té una durada de 119 minuts. El Sam Mendes és el director, entre altres, d'American Beauty, Revolutionary Road, Spectre, Skyfall, aquestes dues són de la franquícia del James Bond, de l'agent 007, i la darrera, 1917. És un director, doncs, amb una filmografia important dins del panorama del cinema internacional. La pel·lícula que ens ocupa, L'imperi de la llum, és un drama romàntic en el que, entre altres temes, veiem el cinema dins del cinema. El guió també és d'ell, del Sam Mendes. La foto és del Roger Deakins, i vull nomenar-lo perquè la pel·lícula estava nominada a la millor fotografia en els passats Premis Oscar. I la música és del Trent Reznor i Atticus Ross. En el repartiment hi trobem, sobretot i per damunt de tot, la gran Olivia Colman, el Michael Ward, el Colin Firth, el Toby Jones i altres actors i actrius secundaris. De què va la pel·lícula? Doncs, basada en algunes de les experiències de la mare de Sam Mendes, L'imperi de la llum segueix la vida de Hillary, una dona que treballa en unes sales de cinema en una població costanera del sud d'Anglaterra mentre lluita amb un misteriós passat personal. Són els anys 80, és l'era de Margaret Thatcher al govern, amb un augment important de la intolerància i el racisme als carrers. Així ho viu Stephen, un jove que entra a treballar al mateix cinema de Hillary, amb qui estableix una connexió especial.
¿Cómo se encuentra en general?
Sí que me encuentro un poco anestesiada.
Tendrá personas con las que hablar. Amigos.
No, para, te pasas por mi despacho a tomar una copa.
Para.
¿Por qué? ¿Qué hay de malo?
Tienes una mujer.
Buenos días. Steven sustituirá a Trevor.
Buenas. Este lugar es para quienes quieren escapar. Para quienes no encajan en otro sitio.
La verdad es que era precioso.
Lo sigue siendo.
¿Te pasa mucho?
Pues sí. Está por todas partes, ¿no?
Nadie va a regalarte la vida que quieres.
Pues tienes un problema, ¿sabes?
Tú tienes que conseguirla.
És innegable que estem davant d'un director que, a través d'un enrevessat guió, ens deixa molt clar el seu amor pel setè art. És per això que recrea un cinema dels anys 80 com a fil conductor per exposar les misèries dels protagonistes. Crec que la seva idea d'enaltir el cinema queda ben palesa, però la història vol tocar, de fet toca, massa coses i vicissituds. Ens mostra un retrat de la solitud en què també s'inclouen depressions, malalties mentals, racisme, problemes en les relacions de parella de diferents edats, infidelitats i bogeria. Massa còctel de sentiments que fan que la trama sigui una mica un batibull. Tot i així, Mendes vola alt. La qualitat de la pel·lícula és innegable i queda molt ben reflectit al món interior dels protagonistes, despullant-los amb els seus diàlegs i amb tot allò que ens suggereixen i ens aporten les imatges. La fotografia és exquisida, el tractament de la llum és magistral i la banda sonora és molt tendra i molt adequada, molt. Pel que fa al treball dels actors, només puc dir lloances, destacant el jove Michael Ward i el madur Toby Jones com el projectista que estima el cinema per damunt de totes les coses. Menció a part és Olivia Colman, amb un paper que sembla creat expressament per ella, i amb un parell o tres d'escenes amb uns canvis de registre que posen els pèls de punta. Malgrat l'excessiva barreja de sentiments i situacions que abans he esmentat, el guió és molt interessant, però el que realment em meravella és l'amor que es desprèn pel cinema d'abans. Són molts els detalls que ens arriben a través d'aquelles antigues sales, l'emoció que s'hi vivia, com va arribar al seu declivi, com vivíem el fet d'anar al cinema i tot el que sentíem en aquells meravellosos anys 80 quan ens deixàvem portar per les projeccions a les sales de cinema. Em quedo amb les seqüències en què visitem les sales de projecció amb les parets plenes de fotos i retalls de fotogrames i des d'on naixia el feix de llum que quedava a les nostres espatlles i que originava el meravellós espectacle.
Sí que sempre dic el mateix, però és veritat, la banda sonora també en aquesta pel·lícula és espectacular.
Espectacular.
I és la... que t'endinsa, no?, a la pel·lícula.
Molt, i la fotografia. Realment la pel·lícula és molt interessant. És molt recomanable.
L'imperi de la llum. Molt bé. Anem amb una altra.
Anem amb una altra. Després voldria recomanar Un bon matin, Un matí bonic, una pel·lícula francesa de l'any 2022, 112 minuts, i la directora Mia Hansen-Love. La directora, que potser el nom no sona massa, ha dirigit, i de fet té, un cert currículum, Tu te pardonné, Le père de mes enfants, Un amour de jeunesse, L'avenir i L'île de Berman. La pel·lícula Un bon matin és un drama romàntic on hi ha per damunt de tot el tema de la malaltia i la cura que tenim o hem de tenir dels altres. El guió també és d'ella, la fotografia és el Denis Lenoir, i en el repartiment hi trobem la Lea Seydoux, la protagonista sobretot i per damunt de tot, Melville Poupeau, Pascal Gregory, Nicole Garcia, Camille Levan i altres. De què va la pel·lícula? Doncs mireu, la Sandra visita habitualment el seu pare, George, afectat per una malaltia neurodegenerativa. Mentre s'involucra amb la seva família en una carrera d'obstacles per tal que el tractin, la Sandra es trobarà de casualitat al Climent, un amic que havia perdut de vista i amb qui comença una relació apassionada, però certament una mica incontrolada. No sabem massa bé què passarà amb aquesta relació.
La clé, elle est dans la serrure. Tu la laisses toujours sur la porte.
Mais où est la porte?
La porte, elle est en face de toi. Et la clé, elle est dans la serrure.
Je ne peux pas.
Ton père, avec sa retraite de prof, ne peut pas se l'offrir. Et personne dans la famille n'a ce type de moyens.
Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces livres?
Ben, je ne sais pas.
Sandra Kinsler? Oui? Vous êtes la fille de Georg Kinsler?
Oui, c'est moi.
Ouais, tu fais un prof génial. Ça m'arrive encore de relire ses cours.
T'as vu Leila cette semaine?
Oui.
T'es heureux quand t'es avec elle?
Ah oui, alors très heureux. J'ai toujours peur que...
Qu'elle ne vienne plus.
Ben oui, voilà.
Bon, Leila est retournée avec lui. Moi, je vais y aller. Il y a la baby-sitter qui m'attend depuis des heures.
Je crois qu'on faisait un câlin.
Oui.
En principe, le câlin, c'est à deux. Clément?
Je te reconnaissais pas avec les lunettes.
Love.
Maman!
Will we make...
Que ce serait possible entre nous. Que je pourrais te désirer autant.
Bon, on va vous laisser.
Deixeu-me dir d'entrada que jo sóc un enamorat del cinema francès, m'encanta el cinema francès, trobo que té una qualitat per damunt de molts altres cinemes europeus i, per tant, direm que estic davant d'una pel·lícula que fa honor en aquest amor que li tinc al cinema francès. Un matí bonic és l'última pel·lícula de l'actriu i directora francesa Mia Hansen-Love, com explicava abans. És una troballa pel que fa al retrat de la quotidianitat, aquestes accions rutinàries que ens acompanyen en el dia a dia i que adquireixen una enorme autenticitat quan passen pel sedàs de la directora. Tot flueix de manera natural, res és important, no hi ha res que sigui tediós ni avorrit, però, per una altra banda, fa un retrat profund i encisador de l'amor, de la pèrdua, del que hem perdut i del que sempre recordem. El cinema de Hansen-Love, i especialment aquesta pel·lícula, és la recerca, per damunt de tot, de la felicitat. Hi ha un moment en què el personatge interpretat per Lea Seydoux li aboca a l'home amb qui comparteix passió i sexe: "Estic farta de ser la teva amant." Paraules que reflecteixen el cansament de ser l'altra. En vol més. Treballa com a traductora, és vídua i té una filla de 8 anys, també un pare que pateix una malaltia que l'obliga a passar la resta dels seus dies en una residència de gent gran. El visita, l'acompanya i viu amb l'amargor l'estat de dependència en què ha quedat postrat. L'actriu Lea Seydoux acapara la pantalla, fa un enorme desplegament interpretatiu. És el seu millor treball des de que signés al costat d'Adèle Exarchopoulos La vida d'Adèle, pel·lícula del 2013, d'Abdelatif Kechiche, guardonada amb la Palma d'Or a Cannes, amb una de les escenes de sexe més sorprenents de la història del cinema. Els seus ullerosos ulls són sempre el reflex del seu estat anímic, davant del desamor, la solitud, el desig, la malaltia i les seves terribles conseqüències. La realitzadora, Mia Hansen-Love, va travessar fa poc una situació dolorosa similar amb el seu pare a la vida real. Tot i així, Un matí bonic, sense deixar de ser una pel·lícula franca, visceral i per moments dolorosa, mai deixa de ser delicada i encantadora, la qual cosa també s'aprecia en l'elecció del format 35 mm per les imatges. La fotografia és del gran Denis Lenoir. I és que fins i tot en els passatges més extrems de la vida sempre hi ha lloc per la bellesa, la solidaritat, les complicitats i, perquè no ho he dit abans, l'amor, perquè la pel·lícula tracta sobretot de l'amor.
D'amor. Que no falti l'amor, no? Molt bé. Doncs m'ha sorprès això que comentaves dels 35 mil·límetres.
Sí. No és habitual. Curiós, no? Sí, clar, perquè habitualment tothom treballa ja en digital.
Sí,
clar. I recuperar el 35 mil·límetres és una elecció molt, molt específica. És molta més feina, perquè hi ha tot un treball després de postproducció i de revelat del format, i evidentment estàs limitat, perquè el 35 mil·límetres treballar-hi és molt més costós. Però, evidentment, reflecteix una mica la idea de que quan es tria això és perquè al darrere hi ha un gran director de foto.
Doncs anem amb una altra recomanació, Antonio.
Molt bé, en tercer lloc voldria comentar la pel·lícula Irati. Aquesta ja fa uns dies més que es va estrenar, però encara podem trobar-la a les sales. Irati és una pel·lícula del 2022, una pel·lícula del País Basc, del Paul Urquijo. Té 111 minuts. És la seva segona pel·lícula, l'anterior va ser Errementari, el ferrer i el diable, també en euskera, perquè Irati és una pel·lícula en versió original en euskera. És una pel·lícula fantàstica, sobre mitologia i ubicada a l'edat mitjana. La fotografia és del Gorka Gómez Andreu, la música és de dos compositors, Maite Arroita Jauregui i Aranza Zucalleja. Qui surt en el repartiment? Entre altres, Edurne Azcárate, Eneko Sagardoi, Itziar Ituño, Nagore Aramburu, Elena Ruiz i etc. És una pel·lícula que té un desplegament actoral enorme. Som al segle VIII, el cristianisme s'està estenent per Europa mentre les creences paganes comencen a desaparèixer. Davant l'atac de l'exèrcit de Carlemany, travessant els Pirineus, el líder de la vall demana ajuda a una deessa ancestral. Mitjançant un pacte de sang, derrota l'enemic donant la seva vida a canvi, però abans de fa prometre al seu fill Eneko que protegirà i liderarà el seu poble en la nova era. Anys més tard, Eneko afronta aquesta promesa amb una missió: recuperar el cos del seu pare enterrat de forma pagana amb el tresor de Carlemany, i tot i la fe cristiana necessitarà l'ajuda d'Irati, una enigmàtica dona pagana de la zona. Bé, direm dona perquè hem de dir dona, però doncs és alguna cosa més. Els dos joves s'endinsaran en un estrany i inhòspit bosc on tot allò que té nom existeix.
Tu padre hizo lo que debía para proteger a los nuestros.
Padre.
Cuando yo no esté, tú cuidarás del valle. Prométemelo.
Muchacho, tendrás que ser fuerte para ser señor del valle. El joven Eneco no puede ser señor.
Me postulo humildemente ante la cruz para ser señor cristiano del valle.
¿Quién es?
Lucia. Es por ella que algunos aún creen en ritos paganos.
Hay una cueva profunda en el corazón del bosque. Ahí está la respuesta. Mi nieta te guiará. Irati. Alguien ha exhalado su último aliento.
¡A morir!
No creo en cuentos.
Olvida mi nombre y nunca vuelvas a pronunciarlo.
Caram.
Sí, interessant.
Sí, sí.
La pel·lícula va estar nominada a 5 Premis Goya, incloent el millor guió adaptat, i va guanyar el Premi del Públic en el darrer Festival de Sitges. Allà és on la vaig veure jo, i la vaig veure en versió original, i evidentment està superjustificat la utilització de l'euskera perquè forma part de la història. És una bella història d'amor, una petita joia del fantàstic basc que no té res a envejar a segons quines superproduccions estrangeres. Amb uns efectes visuals impressionants i unes imatges hipnòtiques, és una pel·lícula que sedueix l'espectador amb facilitat i consolida el jove Paul Urquijo com un director a tenir en compte. Només té dues pel·lícules, però penso que té un director, és un director que té una llarga carrera al davant. Irati és una història d'amor molt local, està, com he dit, rodada íntegrament en euskera, alhora que també és universal. Està basada en les històries de la mitologia basca i dels records d'infantesa del director per tal de crear un nou registre que podríem anomenar la memòria col·lectiva sentimental. En fer-ho, el director aconsegueix una de les grans virtuts de la ficció. Parteix una història propera per transformar-la en una història d'abast universal. Així, com passa a la literatura clàssica, també present en la pel·lícula, Irati parla poèticament de temes humans atemporals, el pes de les arrels, la idea de la lleialtat i l'honor, el sentit de la identitat, la lluita per un espai físic i el valor d'aquesta lluita, el sentit de la fe, el concepte clàssic de la vella mort, i aquí entendríem que és omplir la vida de gestes per aconseguir la glòria eterna per ser recordat i estimat en l'eternitat, també temes com la por a l'oblit, la recerca dels orígens i el preu d'aquesta recerca. Urquijo aconsegueix crear el marc ideal intrínsecament fictici per narrar tots aquests temes amb una bellesa èpica gens habitual. Amb les imatges que se'ns presenten a la cinta, podria ser suficient, però Irati és sobretot una pel·lícula d'aventures, de mitologia, carregada de fantasia, d'honor, de batalles i de tot allò que fa les delícies dels amants del gènere. Una cinta plena de llum i elements que van atorgant epicitat al que es va narrant amb un discurs àgil i de bon ritme. També, però, és pausat i deixa que l'espectador respiri, com si el mateix Paul Urquijo sabés amb antelació com a espectador que el viatge que ofereix és tan intens que cal anar a poc, que cal oferir a l'espectador descansos. És curiós i una mostra del gran talent de la direcció i del muntatge el fet de mantenir l'atenció narrativa d'Irati durant tot el temps que dura la pel·lícula, barrejant hàbilment escenes d'acció, descobriment i fantasia. És un gaude de pel·lícula i és un director que, com he dit abans, haurem d'anar seguint.
Per tant, una pel·lícula que no es fa gens pesada.
Gens pesada. I és una,
que et manté amb tensió durant tota l'estona.
És una gran superproducció i en la que gaudeixes molt, perquè és aventura, és ficció, és fantasia, és pel·lícula Sitges, i evidentment no podia ser millor, Marc, que aquell, i el públic li va atorgar el premi del públic, vull dir que va ser una pel·lícula molt aplaudida. Vaig poder parlar amb el Pau Urquijo i el vaig felicitar pel fet de treballar amb aquestes temàtiques tan identitàries i amb la llengua, i va dir que no era fàcil, però que tenia clar que els seus projectes sempre serien en euskera.
Molt bé. Doncs Irati, anem una altra.
Vinga, anem per una altra. En aquest cas parlarem ara de Tin i Tina, pel·lícula del 2023, d'aquest mateix any, del Rubinstein. És una òpera prima, el director Rubinstein és la primera pel·lícula, tot i que parteix de curtmetratges, i de fet Tin i Tina parteix d'una idea original d'un curtmetratge seu que té el mateix títol i que parla evidentment del mateix. La pel·lícula són gairebé dues hores, és un thriller, és intriga, és terror, és l'adopció i en el fons, i no tant en el fons, la religió molt present. La fotografia és de l'Alejandro Espadero i la música de la Jocelyn Puch. En el repartiment hi trobem la protagonista, Milena Smith, Jaime Lorente, Teresa Raval, la gran Teresa Raval, grandeta ja, la Ruth Graviel i altres actors secundaris també. De què va la pel·lícula? Doncs quan Lola perd els bebès que estava esperant, també perd la fe en Déu. Amb l'esperança de recuperar-la, acudeix amb el seu marit Adolfo a un convent de monges on coneixen Tin i Tina, dos germans angelicals de 7 anys pels quals la Lola se sent estranyament atreta. Tot i que Adolfo no sent el mateix i desconfia, decideixen adoptar-los. Amb el pas del temps, la Lola comença a caure en una espiral de sospita i obsessió amb els nens i els seus macabres jocs religiosos.
Has sufrido daños internos. Me temo que ya no podrá tener hijos.
Cariño, hay un convento cerca de aquí. Es una casa de niños huérfanos. Quizá podríamos ir.
Tina, bajad un momento.
Debes prometernos que pase lo que pase, no vas a moverte de tu asiento.
Lo prometo.
Yo quiero ver a Dios. Por fin, por fin.
Vale.
Gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor.
Bé, és una pel·lícula juganera i inquietant per a fans de l'humor barra horror castís, un conte moral sobre el fanatisme religiós que a mi personalment m'ha divertit. Només m'ha divertit. El film es mou constantment en una premissa, i és que els germans han mamat a Cris per tots els poros i, per tant, saps des del principi que no són aigua clara i que ho embolicaran tot des del minut 1. La trama està centrada en una època molt concreta, està situada, de fet, a principis dels anys 80, i en el personatge de la mare, que és la veritable protagonista de la pel·lícula, i que està interpretat, com he dit abans, per Milena Smith, que la recordem per les pel·lícules No mataràs, Madres paral·leles i per la sèrie La xica de la nieve. És una dona incompresa que ha de tirar endavant els seus dos fills potencialment psicòpates i amb la despreocupació del seu marit, marit que està interpretat per Jaime Lorente, que recordem per la sèrie La Casa de Papel. De fet, és un masclista opressor, falocèntric, que menysprea i passa absolutament de la seva dona. És un argument poc innovador i que va i ve i, de fet, no avança gaire. Tin i Tina és una d'aquelles cintes de gènere que, més que produir terror, el que fan és riure. A mi em va fer riure. Però en el bon sentit, aquesta gràcia nerviosa, perquè amb petits detalls o frases curtes pots entendre un altre significat o potser una profecia. Per mi és part de tot aquest, diríem, desencís, ve del càsting. En general jo estic bastant en contra dels nens actors. Primer perquè no ho fan bé i segon perquè els personatges que interpreten en general no estan ben escrits i és molt difícil treballar amb nens. En aquest cas el guió juga amb aquest fervor religiós que gasten els nens, que a veure, tu pots ser creient, tenir la teva espiritualitat i fins i tot pots clavar-te fuetades a l'esquena si vols. Però és que això d'aquestes criatures té tema. I no puc ni vull dir res més. Resumint, és una cinta curiosa, res de l'altre món, però que es deixa veure per passar una estona terrorífica o divertida, o les dues coses alhora.
Molt bé, ho tindrem en compte. I anem amb l'última, Antonio?
Anem amb l'última. Es tracta de L'Or i Tormenta, la darrera producció de l'Agustí Villaronga, 2023, pel·lícula de producció catalana amb 98 minuts de durada. Recordem, Agustí Villaronga té una extensa filmografia, Tras el cristal, El mar, Pa negre, Incerta glòria, El ventre del mar, etc. És una comèdia dramàtica on la família és al rerefons i també toca, evidentment, perquè la pel·lícula parla sobre això, el tema de l'Alzheimer. El guió és de l'Agustí i també del Mario Torrecillas, la fotografia del Josep Maria Civit, el muntatge del Bernat Aragonès i la música del Marcús JGR. En el repartiment, la protagonista, la Susi Sánchez, i els actors Joel Gálvez, Mornom Nomon, Celso Bugallo, Fernando Esteso, Maria Anglada, etc. Lola, la moderna i caòtica àvia de l'Edgar i el Robert, es va fer càrrec d'ells després de la mort de la seva filla uns anys enrere. Tots tres viuen en una modesta casa de l'extraradi de Barcelona i res no els fa sospitar que la seva tranquil·la vida està a punt de canviar dràsticament. Lola ha entrat en un procés avançat d'Alzheimer i els nens, que no estan disposats a que els separin i acabar en una casa d'acollida, es faran càrrec d'ella amb gran enginy i molta fantasia, ocultant la seva malaltia. Però per fer-ho, evidentment, s'hauran d'afrontar igual que el Robert en les seves competicions d'atletisme a molts obstacles.
Porque mi abuela a veces está y a veces no se entera de nada. Ella dice que son ausencias. Es como un vendaval. Por eso la llamaban Loli Tormenta y por eso ganaban medallas como churros en la pista de atletismo. Pero las tormentas tienen tanta electricidad que hacen que hasta los árboles se incendien. Creo que ahora algo así le está pasando a ella, que está ardiendo por dentro. Y tengo que encontrar un superpoder para que deje de arder.
¡Bravo, mira lo que haces!
¡Ay, Dios mío! Cada día estoy probando la cabeza.
Bé, Loli Tormenta és una pel·lícula imperfecta, però alhora és una pel·lícula bonica, molt bonica. Segurament no és el film esperat de Villaronga, però és la pel·lícula vitalista que ell va voler fer abans de dir-nos adeu. Perquè era molt conscient que era el seu últim rodatge. Persones de la producció que conec m'han comentat que el rodatge va ser molt dur i que ell tenia molt mal humor i que tenia dies que ho passava fatal ell i ho feia passar fatal a la resta de l'equip. Malgrat tot, va aconseguir acabar el rodatge, però evidentment la pel·lícula no l'ha vist muntada. Més que no pas en la malaltia pròpiament dita, la història se centra en la mirada innocent dels dos germans que viuen sense pares amb l'àvia que pateix Alzheimer. Com veuen la situació sense arribar a comprendre la realitat de la malaltia, la seva por que els separin de la seva àvia i que els separin l'un de l'altre, la ingenuïtat amb què pensa que se'n sortiran ells sols, i evidentment no se'n poden sortir, el resultat és una comèdia dramàtica. Sí, sí, és una comèdia i el tema principal és l'Alzheimer, amb el que rius en diversos moments i en el que t'emociones en d'altres. Susi Sánchez broda el seu personatge amb tanta naturalitat que gairebé no te n'adones del paper tan complicat que interpreta. Mornom, el germà petit, tant et fa riure amb la frescor del seu personatge com t'emociona amb el dolor que sent. Joel Gálvez, el germà gran, i Maria Anglada, la seva nova amiga, també estan força bé. I Fernando Esteso fa de dolent amb un personatge histriònic i fins i tot en el que igual li acabes agafant afecte. Bé, Villaronga de nou ha fet el que ha volgut en aquesta pel·lícula i ha creat una pel·lícula que no és, com deia al principi, la millor potser de la seva filmografia, però és una pel·lícula que recomano perquè és emoció per damunt de tot.
Que bonic. Doncs ho deixem aquí?
Ho deixem aquí.
Doncs moltes gràcies, Antonio.
Vinga, endavant.
Adéu.